La finestra indiscreta.
Amén.
¿Cuándo aprieto?
Sí.
¿Y ahora?
Sí, un poco. No, yo la verdad es que últimamente no tengo mucha suerte.
¿Qué?
No, que no me va muy bien últimamente.
No eres de aquí, ¿verdad?
No.
¿No?
Soy de México.
Ah.
Pero mi madre es francesa. Sí, he venido aquí porque mi padre ha muerto de cáncer. Sí.
Stéphane Mirou. We have a little surprise for you to do.
No.
A song for her.
If you rescue me, I'll be your friend forever.
Atenció, que Gael García Bernal, Sasha Bordó, Alain Chabà i Aurélia Petit, és a dir, els Gats, cantant la cançó dels Gats, que és Lou Reed, a la ciència del sueño.
Sometimes it's hard to find food. Let me into your world, I'll keep you warm and amused. All the things we can do in the rain.
Banda sonora de la ciència del sueño, i hem començat com sempre fent cantar els actors. I diu el Jordi, que viu a Reus, la ciència del sueño de Michel Gondry, una estètica molt bona, curradíssima, simpàtiques interpretacions, estones pesadeta i una sortida del cinema molt Amélie. Enamorar i enamorar-me petiqui-peti. Cartes des d'Iwo Jima, Clint Eastwood. Realisme ben trobat per aquest film antibèl·lic. Interpretacions extraordinàries, emotives 100%. En definitiva, un 10 pel senyor Eastwood. I també per exigir la versió original subtitulada... A veure si tothom n'aprèn. I 3, La vida de nosotros, de Florian Henkel. Bona pel·lícula d'intriga, no retallaria ni sumaria un segon de metratge, boníssimes interpretacions amb un Ulrich Mühe que ja em va agradar a Funny Games i un final per treure's el barret. En fi, xapó pel director alhora que guionista. Total, que estic content per aquesta cartellera tan formidable que hi ha ara mateix. Ha estat el primer missatge de la nit a la finestra indiscreta. Ha obert el foc, ha fet el comentari. Tres comentaris, de fet. I m'animo a dir-vos, imiteu-lo. Imiteu-lo perquè volem llegir i sentir les vostres opinions. Volem la vostra participació. Volem que feu la finestra indiscreta. I volem que ho feu per gust, perquè us ho passeu bé, perquè esteu aquí, perquè no sou horitzontals sinó verticals. En definitiva, no només perquè de tant en tant us cau un llibre, un disc o un DVD de premi. Tot i que la primera trucada de la nit, com és tradició, sí que tindrà un llibre de regal, esclar. Acabem de començar la finestra indiscreta. És un programa de cinema que durarà fins a les 3 de la matinada. Us acompanyem les matinades de dissabte, diumenge, de diumenge, dilluns. I som Menja Estacio, Àlex Gorina, Blanca López Bonet, Gemma Safont i Valentí San Juan. Us portarem la informació, farem sentir la música que demaneu i avui, a més, algunes bandes sonores encara inèdites aquí al programa com La Ciència del Sueño. A veure quantes poden sonar aquesta nit. I si en demaneu més, millor que millor, que millor que millor. El telèfon de participació del programa en el directe és el 93 201 7474 i és disponible. Si ens vols saludar, fer una visita per escrit, fer preguntes, donar respostes o comentar pel·lícules, finestra@catradio.cat. I si vols ser des del mòbil, escrius al 7033 i poses Cat Finestra, deixes un espai en blanc i després el missatge. A nosaltres ens faria molta il·lusió, i a tu per què no? Ah, ahir parlàvem, premi del Festival de Berlín a la millor banda sonora per una discogràfica, cosa raríssima, Domino, segell independent, i és que la banda sonora de Hall & Fow és tota feta de cançons, com aquesta, Broken Bones, dels Sons and Daughters a l'àlbum Love the Cup. és una banda sonora de cançons, és la banda sonora premiada al Festival de Berlín, és la música de Hallam Fow. Curiosa versió alternativa sobre cartes des d'Iwo Jima, la que ens envia l'Eduard, que diu que ha vist la tumba de les luciérnagas d'Isao Takahata, el director de Marco i Heidi. És veritat, Hotaru no Haka, una pel·lícula del 1988. La podeu trobar en DVD. Excel·lent, per cert. I diu, la pel·lícula tracta de dos germans, un nen de 12-13 anys i una nena de 4 orfes durant els bombardejos nord-americans al Japó de 1945. És un film brutalment cru, però explicat d'una manera excel·lent, que, tot i que a vegades busca la llàgrima fàcil, la veritat és que no crec que ni el més impassible pugui contenir les llàgrimes mentre els veu. Encara no he vist cartes des d'Iwo Jima, però hi ha un precedent. Anime, que és aquest film, i explica les experiències dels civils del bàndol japonès. Senzillament impressionant. I és veritat, perquè es podria també prendre la pel·lícula de Clint Eastwood des del punt de vista, i si l'hagués fet Akira Kurosawa amb el seu actor fonamental. Per cert, recordeu el nom de l'actor fonamental en la carrera d'Akira Kurosawa? Cert, la cartellera està molt millor aquí als Estats Units, on s'acumulen les pel·lícules desastroses de tercera fila. Autèntics telefilms reprovables. Ghost Rider és la primera, Bridge to Terabithia la segona, Norbit la tercera, és la pel·lícula d'Eddie Murphy. La quarta, Music and Lyrics, és la pel·lícula de Hugh Grant. I la cinquena, The These Little Girls, és la pel·lícula de ningú. Perquè, la veritat, els repartiments d'aquests films són realment, realment insostenibles. L'Antoni és el primer de la nit a la finestra indiscreta. Benvingut, com estàs? Hola.
Bona nit, senyor.
Què hi ha? Com estàs? No em diguis senyor. Gràcies. No em diguis senyor, saluda'm amb confiança. Digue'm de tu, parla'm directament a la cara i tranquil·litat absoluta. Què hi ha, Antoni?
Mira, ahir comentàvem amb uns ja que ja som una de la tercera edat, una mica gran, abans de les pel·lícules de comèdies italianes.
Sí.
Una seqüència d'una pel·lícula italiana que em sembla que sortia algú, el Tornassi i el Philippe Noiret.
Sí, Habitació per a 4.
Vale, que les bufetades...
Oh, és que aquesta escena, jo no sé què passa amb aquesta escena, és brutal. T'ho dic de veritat, Antoni, cada sis mesos apareix alguna persona aquí al programa que telefona o escriu perquè recorda aquesta escena i no sap el títol de la pel·lícula. És potser la pel·lícula més recordada.
Exacte.
Però que ningú se'n recorda del títol del film. És molt exacte. Curiós, no?
La confonia amb Vacaciones en Itàlia, però aquella és d'Alberto Sordi.
Sí.
Diferents,
clar. No, aquesta és una pel·lícula que es deia aquí es va titular Habitación para Cuatro, absurd títol, per cert. Exacte. El títol original era Amici Miei, que vol dir Amics Meus, i va tenir seqüeles, fins i tot 3 o 4 seqüeles, segones, terceres, quartes i cinquenes parts que no li van arribar ni a l'alçada de la sabata, no? Però aquesta escena de les bufetades donades des de l'andana als passatgers d'un tren que treuen el cap per la finestra per acomiadar-se dels amics i que no poden fer res, perquè evidentment el tren marxa, els han clavat la clatellada i ja són a l'altra punta de l'andana, per entendre'ns, no?
Exactament. Doncs és una forma de divertir-se tots quatre, perquè sabien en què passar el temps, oi?
Una gambarrada total. Doncs, exacte. sincerament, és increïble com d'aquesta pel·lícula, aquesta escena molt concretament, s'ha convertit realment en un ítem constant dels que escolteu aquest programa, eh?
Doncs molt amable per tot i no et molesto més, molt agraït, ja ens has tret de dubtes, oi?
Sí, senyor.
Ja sabem.
Aquí estem per això i més si cal. I si vols demana una banda sonora i si no, doncs torna un altre dia i amb aquella alegria, Antoni, d'acord?
Entesos.
Vols una banda sonora?
Bé, en principi ara no hi caig.
Te la penses i la demanes, cap problema, el dia que vulguis.
Molt bé.
D'acord, company. Bona nit i saluda els camarades. I no feu mai això, que de tota manera és molt divertit quan ho veus a la pel·lícula, però tu imagina't que t'ho fan a tu. Poca conya, eh?
I tant.
Arrivederci.
Bona nit.
Arrivederci. No arrivederci, perquè un oient em va aconsellar que corregís el meu italià. No, és arrivederci, és arrivederci, Roma. Doncs això, el que acaba de fer l'Antoni, 201-74-74, finestra@catradio.cat o catfinestra, espai i missatge, al 7033. Akira Kurosawa, actor fonamental, actor fonamental, actor fonamental de l'Akira Kurosawa, qui era? Em vaig quedar amb les ganes de comentar que també a Berlín vam veure, fora de concurs, evidentment, una secció paral·lela a una pel·lícula que ben aviat arribarà a les nostres pantalles, i vull mencionar per cridar l'atenció des d'ara mateix per la qualitat del film. És una pel·lícula espanyola, és una pel·lícula d'episodi 5, és una pel·lícula realitzada com a commemoració dels 20 anys de la secció espanyola de Metges Sense Fronteres. I és una pel·lícula rodada per l'Isabel Cuixet, el Fernando León de Aranoa, el Mariano Barroso, el Javier Corcuera i Wim Wenders. Cadascun d'ells tracta un tema. Per exemple, León de Aranoa s'ha anat a Uganda, en Barroso parla dels problemes dels fàrmacs a Àfrica, la Isabel Cuixet de la malaltia de la son, en Javier Corcuera de les tragèdies de totes les guerres que tenen lloc al continent Àfrica, i Wenders parla dels miols massius de dones al Congo. Doncs bé, només perquè tingueu una petita pinzellada abans que arribi el moment de parlar amb tots ells, aquí teniu el productor del film, que és ni més ni menys que Javier Bardem.
What we all want to make sure, el que tots nosaltres volem és que la gent vegi aquesta pel·lícula tant com sigui possible. O sigui, que penso que tindrà un llarg recorregut als cinemes, en alguns casos, però sobretot a la televisió, perquè aquesta arriba a molta més gent.
I és una pel·lícula que es titula Invisibles. Per cert, de la roda de premsa que van fer, productor i directors d'Invisibles al Festival de Berlín, la Isabel Cuixet va reaccionar doncs, una mica empipada quan un dels periodistes li va preguntar per què movia tant la càmera i havia pres la decisió de ser una directora estil Dogma, per entendre'ns, a l'hora de plantejar un tema com el del seu episodi.
Tengo que confesar que como todavía no lo he visto en una pantalla, pues no sé qué decirte. Nosotros lo rodamos como a mí me pareció que se debía rodar, pero yo creo que es algo que Wim ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? O sea, a mí me parece que lo importante son las historias, ¿no? Y creo que estamos en un momento en el que da igual que lo hagas con tu teléfono, con tu camarita de HD o con lo que sea, ¿no?
Una mica té raó, però no, bueno, el mateix, ho pots fer amb el que vulguis, però sempre de la manera més, diguem, ideal per aconseguir el propòsit que t'has plantejat amb la pel·lícula que has rodat. Per exemple, la mencionava abans el Jordi en la seva carta, aquest excel·lent film que pot guanyar l'Òscar al millor film de parla no anglès. Ho recordo, diumenge que ve, La finestra indiscreta donarà pas a la nit especial de l'Òscar amb el Ferran Auberni al capdavant, i tots esteu convidats a sentir què és el que passa aquella nit, on probablement Das Leben der Anderen, aquesta pel·lícula sobre l'Stasi, sobre la policia secreta de l'Alemanya Oriental, aquesta pel·lícula dirigida per Florian Henkel von Donnersmarck, s'endurà el premi perquè és un film ben escrit, ben interpretat, dur, extraordinari i interessant, apassionant, i que a més ens toca de molt a prop, encara i ara. La vida de los otros. Per cert, voleu conèixer la música de Gabriel Llaret i Muixa de la pel·lícula? Doncs tall i fragment musical.
Adelante. Las manos debajo de los muslos, con la palma hacia abajo. ¿Qué tiene que decirnos?
Yo no he hecho nada.
Para averiguar si alguien es culpable, el método más infalible es un interrogatorio continuo hasta agotarle. Explíqueme otra vez qué hizo el 28 de septiembre. Se enfrentan a enemigos del socialismo. Si no confiesa, tendremos que arrestar a su mujer. ¿Eso es lo que quiere?
del compositor del pacient anglès, Gabriel Yaret. La música de la vida de los otros, i té raó. Ara, i aquí, una de les millors opcions per anar al cinema. La que està potser millor i ens demostra que els japos són molt, però que molt cridaners, deia l'altre dia el Francesc, és Cartes des d'Iwo Jima. És una altra cosa, no tan bona com Jekido no Showashi, la caldera d'Okinawa del Kihachi Okamoto, però es pot veure força bé. En fa ràcia, eh? Com la pel·lícula de Clint Eastwood ens va dient... A cau d'orella hi ha pel·lícules japoneses que estan superbé, que ningú no coneixia o no coneix, o pràcticament ningú no coneix. Increïble. Antoni, l'altre Antoni. Hola, benvingut i bona nit, Antoni.
Bona nit, Eric.
Aquí diu el Francesc, que és de Llançà i té molta gràcia en la seva carta, diu, t'escolto des del principi dels temps, vol dir, des de la intamarata, no?
Sí, sí,
fot l'hòstia, diu. Com trobo faltant la cervesa romulana, etc. I pensar que tot plegat es va deixar de fer per capullos com jo, que en comptes de participar activament només escoltàvem. Quina llàstima. I això que ho vas intentar diverses temporades, noi, et varen fallar miserablement. Una abraçada. Home, tampoc tant, que va anar molt bé tot allò que vam fer aquells estius de Catalunya Ràdio. Però sí, és veritat que a vegades sou una mica capullos i no participeu prou. És veritat. Capullos! Capulles! Sou convidats a ser finestreres i finestrers actius. I no per premi només,
jo
Antoni.
Jo participo massa,
no? No ho sé, no ho sé. A mi m'agrada que feu comentaris, que tingueu sempre aquella vivència i aquell estímul, no? Aquella cosa... Si no voleu ser capulles i capullos, 93-201-7474, finestra@catradio.cat o catfinestra espai missatge al 7033. I ja sabeu que us ho dic amb tota l'estima i apreci i carinyo, eh? Però, en fi, de tota manera, capulles i capullos si no veniu. I què més diu el francès? Diu, i no diguis que el Tarkovsky és plom o et porto a veure Los Vingueros. No, home, no, no cal. No, perquè el Tarkovsky m'encanta. De Los Vingueros li pots passar al Benja, que és un entusiasta total de la pel·lícula. Bé, i si és una mica plom, de tota manera, l'estimem. Antoni, tu diràs, què volies?
Bé, bueno, ahir vaig trucada recomanant La vida de los otros.
Precisament.
Que és meravellosa, no?
Acabes de sentir la música terrorífica, sí, que
escolta,
acompanya
aquest Gabriel Yaret, sí, que va fer també la música de L'amante?
Sí, 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 tant, absolutament.
Era meravellosa també aquella
cançó. Un compositor que va néixer al Líban, nacionalitzat francès... Ah-ha. Guanyador de l'Òscar pel pacient anglès i un cas extraordinari de compositor mandra, senyor que no li agrada el cinema, no li agrada gens.
Què dius?
No li agrada gens el cinema.
Doncs no ho diria ningú, eh?
Fa bandes sonores per guanyar-se la vida, ho ha dit sempre, el cinema és una merda, però ho ha dit així mateix. Ara, em paguen molt bé, i jo ho vaig fent.
Doncs està molt bé, eh?
Mira,
molt
bé. Li perdonem, no? Perquè sí, sí. No ho fot malament, no ho fot malament, no?
I després que has dit que el... Quin actor era l'actor principal de les pel·lícules de Kurosawa?
Sí, és clar, suposo que és interessant recordar-lo perquè durant molts anys s'ho discutien entre el Marcello Mastroianni i ell a veure quin era el millor dels dos, eh? I la veritat és que, home, no es poden comparar, perquè són dos estils, dues clar, escoles i dos cinemes completament diferents, no?
Jo diria que és el Toshiro Mifune.
Tu diries i dius molt bé, com l'Anna. L'Anna també ha enviat un correu, Toshiro Mifune, i té gràcia el Pere que diu, l'actor japonès Mifune és el cognom. No recordo el nom de l'actor. Amb qui sembla va treballar el Kurosawa. No sembla, no, va treballar moltíssimes vegades.
Moltíssim.
I van fer moltes bones pel·lícules junts. Va, recorda-me'n alguna, va.
Jo la primera que vaig veure d'ell va ser Rashomon.
Rashomon, clar, era el protagonista.
Meravellosa.
Sí,
meravellosa
i més, i l'altra, i la del set.
I quina?
La del set.
Los set samurais.
Els set samurais.
Els samurais, el trono de sangre.
Evidentment, el Macbeth japonès. I Barbarroja.
Barbarroja.
Ah, ja, ah, poca broma. No, no, no. I Sanjuro i tot plegat.
Exacte.
Un senyor amb uns ulls oberts, sempre, sí, maquilladíssim. Maquilladíssim, despentinat, brut. Amb uns kimonos desarrapats.
Sí, però tenia una força tremenda.
Tremenda, tremenda, tremenda. Indoblable.
És que sortia Ram, també?
No, 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 era mort ja.
Ah, Ram ja no. Ah,
Arran, qui sortia, Arran, qui sortia fent de ballet al final, a l'última... No, Arran, dius?
Sí.
No, no, pensava que deies els somnis. No, Arran no sortia, no. No. Em penso que era el Tatsuya Nakadai, el d'Arran, eh?
Ah,
un altre de la colla, per
sí,
entendre'ns.
Per això, per això.
Un altre de la colla, eh?
Mm-hmm.
Bé, doncs escolta, correcte, sí, sí, molt bé, efectivament. El senyor Toshiro Mifune, d'aquí...
Molt bé. Després et volia preguntar una cosa. L'altre dia vaig veure que havia sortit en DVD Le Amiche, d'Antonioni.
Sí, amigues, Les Amigues, sí.
Era per preguntar-te si sabies què tal està o...
El què, el DVD, la pel·lícula?
El DVD, el DVD.
No,
la pel·lícula
no,
la vaig veure.
No, 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 no el tinc, no el tinc pas, aquest DVD, no ho sé. No ho sé, però aquí... està editada per qui?
Per Filmax.
Ui!
Que fa una mica de por.
Bueno, va, diguem que sí. Diguem que sí. Oi que ja l'has comprat?
No, no, no.
Ah, no l'has comprat. No. És car? És car?
No, no, no.
Doncs
no,
va, escolta.
10 euros.
Doncs ànim, tu, tira endavant, tira sí, milles. No, no, no. Escolta, no hi ha problema. A més, escolta, quina altra oportunitat tindràs de tenir-la?
Sí, clar.
Oh, doncs ja està.
Aquelles pel·lícules raríssimes.
Claríssim, no? Per això t'ho dic.
Sí.
D'acord, company.
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé, senyor Antoni. Bona nit. A veure, espera, 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 que vull acabar de llegir això que diu aquest Pere, el molt simpàtic Pere. És el mateix que amb un actor de La Gran Evasió i Charada va fer Infierno en el Pacífico. Ara no entenc res del que diu aquí.
Sí, el Toshiro Mifune també no sortia Infierno en el Pacífico.
Sí, Infierno en el Pacífico amb el Lee Marvin, i tant.
Amb Lee Marvin, sí.
Però el Lee Marvin sortia a La Gran Evasió, no.
No, La Gran Evasió no.
I a Charada, sí. Però La Gran Evasió no, que penso que el confon amb Steve McQueen, eh?
Ah, jo crec que sí.
Sí, sí. Bueno, em demana bandes sonores, eh? L'Eternitat i un dia i La mirada d'Ulisses, les músiques d'Eleni Caraindro de les pel·lícules de Teo Angelopoulos. Les posem o no, Antoni, un dia d'aquests?
Oi,
què
tant
et sembla?
Sí.
Vinga, doncs ja està fet.
M'encanta,
això, eh?
M'encanta, Angelopoulos.
Perfecte.
Molt bé.
Company, bona nit, alegria i arrivederci.
El dissabte que ve, dimensi que ve, faràs la transmissió dels Oscars.
La farà el Ferran Oberni i jo estaré amb ell tota l'estona.
Perfecte.
Et sembla?
Molt bé.
Doncs aquí estarem, acabada la finestra indiscreta.
Ho seguirem.
Ho lligarem tots.
Molt bé.
Una abraçada, company.
Sí,
bona nit.
Bona nit.
A veure qui serà l'ex Capullo o ex Capulla que vol intervenir a la finestra indiscreta. A demanar, a preguntar, a respondre o el que sigui. 2174-74, finestra@catradio.cat, catfinestra, espai missatjal, 7033. Encara que només sigui per votar la millor banda sonora de John Williams. Clar que sí. També sortejarem al final del programa d'avui un disc compacte entre els que ho feu o per telèfon o per escrit. La millor banda sonora de John Williams, que ja té 75 anys. No fuera triste. En Joan Biosca ens demana pas des de Buenos Aires. I esclar, hem guanyat dos premis al Festival de Berlín, la pel·lícula i l'altre, alguna cosa n'haurà de dir. Segur, bàsicament i sobretot perquè va ser el primer que ens va parlar d'ella, ara ja fa temps, aquí, on molt sovint les pel·lícules apareixen per primera vegada. Joan, hola, bona nit.
Hola, bona nit. Satisfacció aquí a l'Argentina pels premis que ha rebut la pel·lícula i l'altre al Festival de Cinema de Berlín, la Berlinale. Concretament ha aconseguit dos ossos de plata, sens dubte un boníssim resultat, per a una pel·lícula que narra els problemes d'un jove que es converteix en pare sense estar d'alguna manera preparat per ser-ne. Una pel·lícula que ja vàrem comentar, que ja vàrem presentar a la Finestra Indiscreta aquí a Catalunya Ràdio en anteriors connexions i que ara doncs, ha estat reconeguda per aquest prestigiós festival de cinema alemany. Enhorabona, doncs. Pel que fa a les estrenes i novetats d'aquesta setmana, cal dir que les pantalles argentines s'han omplert bàsicament de títols estrangers i només hi ha hagut una estrena de cinema local. Es tracta de La mirada de Clara, un film de difícil catalogació no pel gènere, que és el drama, sinó pel que explica i per qui està dirigida. Ens expliquem. El director de La mirada de Clara és Pablo Torre, net del prestigiós també director Leopoldo Torre Ríos, que amb aquesta pel·lícula el que fa és explicar la història d'amor entre el seu propi avi i la que fou la seva esposa, May Clara Nilsson. És una adaptació de la novel·la escrita pel mateix Pablo Torre, La ensoñación del biógrafo, i tot i que no pretén ser una pel·lícula autobiogràfica del seu avi, no cal ser molt llest per deduir que alguna cosa de narració familiar hi ha, encara que moltes de les coses que explica la pel·lícula i que passen als protagonistes no els varen succeir a ells mateixos, és a dir, i es barreja la realitat amb la ficció. En fi, per resumir, la trama de La mirada de Clara és una història d'amor en la que el límit entre el real i l'irreal desapareix. Segons recull el crític de cinema del diari La Nación, en aquesta història tot és possible, en la que un fotògraf que fa retrats a les places públiques s'enamora d'una bonica jove sueca amb problemes de vista que acabarà convertida en actriu de cinema mut a canvi de pocs diners. Bé, no us explico més per si us ha picat la curiositat de veure-la quan arribi a Catalunya. Així doncs, acabem d'aquesta manera el repàs de les novetats del cinema bàsicament argentí i també llatinoamericà en general. Bona nit i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent, Joan Biosca, moltíssimes gràcies. Doncs bé, aquesta és una opció, a veure si s'estrena, perquè ningú no ha comprat la pel·lícula que ha guanyat el Festival de Berlín, El matrimoni de Tuya, ni ningú no ha comprat encara El otro, la pel·lícula argentina. Estranyament, no és una coproducció espanyola. Aquesta vegada els argentins ho van fer en França i en Alemanya. Però a mi el que m'encantaria és saber què opineu de Shortbus. Algú de vosaltres ha anat a veure la pel·lícula de John Cameron Mitchell, el director de Hedwig and the Angry Inch? Algú l'ha anat a veure i s'ha trobat el que s'ha trobat o ja sabia el que anava a veure? Algú vol comentar si està bé o no està bé fer una pel·lícula com aquesta o estrenar-la sense impedir que entri tothom a la sala? És a dir, fins i tot un nen de 6 anys, de 7 anys, de 8 anys pot veure Shortbus de John Cameron Mitchell. Senzillament aquesta pot ser la pregunta. Les coses aquí són normals? O els, com als Estats Units, que posen qualificacions encara d'allò de 14, de 13, de 16 i poden impedir l'entrada a un nen, és com s'haurien de fer les coses. Jo penso que no. I tu què en penses? Shortbus, per cert, té aquella banda sonora que el mateix director ens presentava l'altre dia aquí al programa, plena, plena, plena de cançons, com les de Yo la Tengo, Animal Collective, John la Mònica, The Ark o The Hidden Cameras. I molt especialment Scott Matthew, que ha fet aquest Upside Down pel film.
Still feel the same, and through this catastrophe it's quietly telling me we'll confess that word again.
Shortbus. I això, música del Benham. He vist Diamante de Sangre i la recomano, diu un oient o una oient. En DiCaprio va a més. O és finalista a l'Oscar, però ui, ui, ui. Vols dir que la pel·lícula no és allò trivialitzar el tema? Sí que et puc fer 5 cèntims de la nova pel·lícula d'André Trechiné vista a Berlín i que es diu Les Témoins, els testimonis. La podríem definir directament com la Nouvelle Vague en temps de sida. I el director torna a estar en plena forma, com en aquella dècada prodigiosa entre el 87 i el 98, quan va fer pel·lícules com Els Innocents o com Alice et Martin. És la història d'un noi homosexual, d'un vell homosexual que el protegeix, d'un policia magrebí i de la dona del policia que escriu un llibre. De la relació entre els quatre personatges, rodada, dirigida, fotografiada, amb actors que recorden i amb una música molt ben posada, molt a l'estil, tot plegat, de François Truffaut, ens explica què va passar a primers dels 80 quan va començar la sida. Com va pillar a tothom desprevingut, ningú sabia exactament què passava ni què es podia fer per combatre aquelles estranyes malalties. És una pel·lícula que no sap acabar, però de tota manera és una pel·lícula molt intel·ligent, una pel·lícula molt directa, la que pots contactar perfectament, i si un dia s'estrena, et recomano que la vagis a veure. Per cert, ja que mencionava l'altre oient, Diamante de Sangre, és la primera al Hit Parade espanyol, la segona Noche en el Museo, la tercera En busca de la felicidad, la quarta Todas contra él, la cinquena Babel, la sisena Pulse, la setena Dies de Cine, la vuitena Apocalipto, la novena Miss Pota i la desena Juegos Secretos. I ara prepara't, perquè farem el concurs de la nit. El concurs de la nit vol dir avui suite musical. La suite musical vol dir 5 temes musicals de 5 pel·lícules. I vol dir que qui encerti es pot endur un llibre, un DVD i un CD. Com? Identificant dels 5 temes musicals que ara sentireu, lligats en format de suite, quin és el que no hauria de ser? Vol dir que tot té un lligam, que 4 temes tenen un punt de connexió i el cinquè no. I no diré si és el primer, el segon, el tercer, el quart o el cinquè. Un d'ells no hauria de ser. Trenca, diguem, la unitat. Quin i per què trenca la unitat? Doncs ja ho saps, tu vas apuntant els motius i truques o escrius. I pots guanyar un llibre, un CD i un DVD. 93-201-7474, finestra@catradio.cat i catfinestra, espai missatge, al 7033. Preparats? Anem-hi.
Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata.
The sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing.
Was a bug, little bug, hardly there. How he felt, what he dreamed, who would care? Without any evidence, full of confidence.
Some people have it.
Didn't have much common sense.
It's highly overrated.
He just knew that he'd come through. It's the time of your life.
I can see clearly now the rain is gone. house and had me alive. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me.
Ai, ho tens a la punta de la llengua, oi? Doncs va, escup, 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 escriu o telefona. Quin d'aquests cinc temes no hauria de ser en aquesta suite? I per què? Pots guanyar un CD, un DVD i un llibre, 201-7474, finestra@catradio.cat, que et finestra espai missatge al 7033. I a mi també em sap molt greu, Pilar, encara que no vulguis intervenir al programa, però que ens comuniquis que et sap molt greu que tanqui el cinema París, avui ha tancat, de Barcelona. A mi també em sap molt greu perquè no em porta tants bons records com a tu al cinema del Portal de l'Àngel, un altre dels que cauen i van desapareixent, 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 desapareixent. Però recordo haver rigut moltíssim veient una pel·lícula del Jerry Lewis que passava al Japó amb un conill que prenia el sol i es torrava, que es deia Tu, Kimi i jo. I una altra pel·lícula oriental d'avions, de guerra, que van fer el William Holden i la Grace Kelly, que es deia Los Puentes de Tokori, i altres coses més endavant. Com també tanca ja el Cinema Arena, no sé si sabia, un cinema especialitzat en programació de pel·lícules gais i que desapareix per fer un carrer més llarg i que arribi fins pràcticament a sortir de Barcelona. Curiosa aquesta carta que ha enviat el Roger des del Carnaval de Tenerife. Digue'm, fa poc va tenir en les seves mans un DVD de Funny Girl de William Wyler, la pel·lícula de Barbra Streisand, sobre la Fanny Bryce del 68. El cas és que, curiosament, diu, la pel·lícula comença amb la pantalla completament en negre i una música d'orquestra. Fins al cap d'uns minuts no comencen a sortir els títols de crèdit. I el mateix passa a mitja pel·lícula, uns minuts en negre, amb música d'orquestra i aquesta vegada amb un títol que ens indica que ens trobem a l'intermezzo. Em va sorprendre força, no sé si és que ho han fet per imitar les projeccions de l'època o per què, però sobretot al començament un es queda estranyat de no veure res en la pantalla. Per què ho fan, això? Hi havia intermitjos o pauses durant les projeccions als anys 60? Aquesta és la raó i la resposta correcta, exactament, Roger. A la pel·lícula, abans de començar, apagaven una mica els llums i feien sonar la música per ambientar. I com era llarga la pel·lícula, feien intermig. Era un costum en les pel·lícules llargues dels anys 60. I durant l'intermig tornaven a posar la música de la pel·lícula sense començar la projecció a les fosques. I llavors què passa? Que per mantenir aquesta música enregistrada que pertany a la banda sonora del film, no tenen més remei que fer-ho amb un fons negre. També ho haguessin pogut fer amb un fotograma de la pel·lícula, el cartell de la pel·lícula o alguna cosa més. Però és un respecte, perquè així la banda sonora és íntegra. No, no, no. No hi havia orquestra al cinema en aquella època. Això només passava abans de 1927, abans de l'arribada del cinema sonor. Senzillament, la música sonava estereofònica pels altaveus. Ataca Núria Coromines? No, ataca Àlex de la Iglesia. Ataquen tots dos. De fet, Àlex de la Iglesia s'ha anat a Londres a rodar la seva nova pel·lícula. Núria Coromines, hola, bona nit.
Hola, bona nit. La història arranca amb l'assassinat d'una dona gran a Oxford. El seu cos el troben dos homes que es coneixen per primera vegada, Arthur Seldon, que és interpretat per John Hurt, un prestigiós professor de lògica, i Martin, interpretat per Elijah Wood, un jove estudiant que acaba d'arribar a la universitat amb la intenció de fer la seva tesi amb el professor Seldon. Però aviat quedarà clar que la mort d'aquesta dona gran és tot just l'inici d'una sèrie d'assassinats, tots anunciats a través de símbols misteriosos que el professor i l'estudiant tractaran d'esbrinar. Los Crímenes de Oxford, basada en la novel·la de l'argentí Guillermo Martínez, pot ser catalogada dins el gènere del cinema negre, però amb fortes dosi de passió, gelos i lògica matemàtica. El seu director, Àlex de la Iglesia, ha dit que l'objectiu de la trama se centra en posar en dubte el mateix fonament del gènere del cinema negre. Tot un desafiament per a aquest director de pel·lícules com El dia de la bèstia o La comunitat. Els personatges escriuen l'assassinat com un aconteixement analitzable des del punt de vista lògic, assegura aquest director, tal i com si es tractés d'un jeroglífic o d'una equació matemàtica. Los crímenes de Oxford està sent rodada íntegrament en anglès entre Oxford i Londres. El repartiment és internacional. L'encapçala Elijah Wood, conegut pel paper de Frodo en la trilogia El senyor dels anells, el veterà John Hurt, protagonista de pel·lícules com L'home elefant o Alien, i l'espanyola Leonard Watling, premiada per les seves interpretacions a Hable con ella, de Pedro Almodóvar, i Mi vida sin mi, d'Isabel Cuixet.
Moltes gràcies, Núria Coromines. Realment, realment espectacular el repartiment, i quines ganes que torni a fer una pel·lícula d'impacte el senyor Àlex de la Iglesia. Parlant d'impactes, no us perdeu el Mockumentary, document fals o fals documental sobre un suposat grup de heavy metal que es diu Spinal Tap i que fan el Méliès aquesta setmana. This is Spinal Tap, de Rob Reiner, del 1984, cada dia a les 4 de la tarda. És una joieta. I per cert que el Méliès aquesta setmana i fins dijous han recuperat un Godard de la primera època, dels fàcils, i bo, La mujer casada, també Amores perros, per, diguem, comparar amb Babel, i Alerta, Clint Eastwood i més Clint Eastwood, cada dia a un quart d'onze, 1988, quan Clint Eastwood va començar a convèncer tothom, perquè hi havia gent que encara desconfiava d'ell com a director en aquella època. El protagonista era Forest Whitaker, que guanyarà l'Oscar probablement per The Last King of Scotland, i la pel·lícula, clar, és Bird.
Señor Parker, si alguna vez tiene la necesidad de clavarse una aguja en el brazo, llévese el saxo al bosque y toque. 3 meses, sentencia aplazada.
Señoría, una condena significa perder mi tarjeta de trabajo. Entonces sí que solo podré tocar en el bosque, al menos en esta ciudad, señoría.
Usted puede apelar.
Señoría, tengo una hija de 2 años. Necesita atención médica varias veces a la semana. ¿Sería posible que su señoría me encerrara en la cárcel? De ese modo pagaría mi deuda con la sociedad y volvería a tener mi tarjeta de trabajo, señoría.
Tenía que haberlo pensado antes, señor Parker.
L'altra passió de Clint Eastwood és el jazz. Bird és Charlie Parker. I Charlie Parker és Now's the Time. És a dir, això que ara escoltem al Club de Jazz de la Finestra Indiscreta. Visca Bird, és a dir, el músic Charlie Parker i la pel·lícula de Clint Eastwood.